Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Del matí parlàvem de futbol, tot i que ja no cal explicar gaires coses més. Però bé, ho comentava, ho presentava en Vicenç, vam escoltar-la ahir i vam escoltar com em van presentar doncs, aquest quadern, el quadern número 57 del grup d'estudis sitgetans. Déu-n'hi-do, porta'm una bona colla. I el títol és el següent, nota sobre els castells de focs de Sitges, de les rodes de foc als coets digitals. Un títol llarg per definir un treball que en el seu dia va mereixer el Premi Josep Carbonell i Gené per a estudiants de batxillerat l'any 2007. Alba Gràcia, bon dia.
Bon dia.
Has triat un títol molt llarg per un treball?
Sí, bueno, quan vaig tenir el treball fet no sabia quin títol posar, perquè, bueno, clar, sempre esperes, no?, que un títol defineixi el que és el treball. Uh-huh. I clar, no era una feina fàcil. Llavors em vaig adreçar a Miquel Forns, que molts de nosaltres coneixerem, i em va donar un cop de mà. Vam decidir que faríem aquest títol, doncs, perquè primera, doncs, perquè és una evolució històrica, més que res. Per això la paraula història o notes històriques, o com li volguéssim dir, havia d'aparèixer. I a part, doncs, trobem un element des dels seus vells inicis i un element des de l'actualitat. Uh-huh. I per això engloba tot el que és aquest treball, no? Des de les rodes de foc que trobàvem al segle XIX fins a la més avantguarda, no?, de com tirar la pirotècnia, que són els coets digitals a partir d'ordinador, que es poden fer, bueno, mil meravelles. I això, el títol.
Comentaves a la presentació que el treball, de tota manera, és més llarg.
Molt més llarg. Sí, perquè, clar, això és el treball de recerca, que és el, bueno, com el treball de fi de batxillerat. Uh-huh. Doncs, bueno, et donen l'oportunitat de saber com és un treball de recerca, de com plantejar-ho i totes aquestes feines. I llavors, clar, doncs des d'algun primer moment em vaig adreçar al tutor bueno, i em va donar una estructura de treball. Bueno, entre els dos vam fer una estructura de treball que és molt més gran del que podem trobar en el llibret, en el quadern del GES.
Doncs comencem pel principi. Com es planteja un quadern o com es planteja un treball per buscar... Deu ser el primer treball, no?, que estudia,
sí,
la història dels castells,
sí,
de focs.
Sí, clar, és que és el que vam buscar, no? Al principi jo tenia com... O sigui, sabia que alguna cosa de pólvora, alguna de festa major, alguna d'història, alguna de Sitges, cauria. Uh-huh. Però no sabia exactament el que faria. Llavors, bueno, també ho vaig comentar a la presentació. Vam anar amb el meu oncle Lambert a Tarragona, ens vam ajuntar amb un tècnic de cultura impressionant, que es diu Jordi Bertran, i més o menys doncs, jo li vaig explicar, no?, que hi havia una tradició de pólvora, que els diables, 150 anys, etc etc etc, i em va dir que m'aturés i que mirés una miqueta més enllà, i em va fer veure doncs, que això, que la pirotècnia de Sitges, sí que és veritat que en diferents biografies de també de la publicació del GES hi ha 4 o 5 notes de, doncs, dels inicis, de, doncs, alguna cosa així innovadora i tal, però un estudi monogràfic no hi havia res.
D'acord. I en canvi d'estudis dels diables com a tals...
N'hi ha. Bueno, fa 2 o 3 anys, no, més, fa 5 o 6 anys van fer els 150 anys, que van fer el correfoc i tot, i en motiu dels 150 anys van fer un monogràfic molt maco, i a part, bueno, la pólvora com a diable està molt més estudiada que no la pirotècnia. I mm-hmm. És igualment vàlida, igualment espectacular.
I és curiós, perquè la pirotècnia potser és l'acte de la nostra festa que potser atrau a més gent.
Sí, sí,
bueno. Si hem de buscar allò per quantitat.
Sí, sí, per quantitat és el que engloba molt més gent. No sé si són més de 300.000 persones durant tot el passeig. Bueno,
sí,
tot el passeig.
Això és la xifra tòpica, sí. però bé, ja ens
bueno,
està bé.
Bueno, és el de sempre, no? Les manifestacions, que les autoritats sempre diuen més. No, bueno, fora broma. Sí que és veritat que és l'acte... Suposo que també és per qüestions logístiques, no?, d'espai, perquè no voldrem buscar que la sortida d'ofici, per exemple, sigui la més vista. Potser sí que és la més emotiva o més sentimental, però, òbviament, sí, la pirotècnia el 23 de la nit és on t'arriba més lluny de Catalunya i d'Espanya.
Mm-hmm. Doncs, des de quan hi ha castells de focs a Sitges?
Segle XIX.
D'acord.
Dècada de 1830, suposadament.
És molt enrere, això.
Molt enrere. Sí, sí, perquè, bueno...
La pólvora la van inventar els xinus, no? Però clar, des de que el 19...
Bueno, ve de Xina, va patir una evolució de l'escor, sobretot de Versalles, uh-huh. Bueno, uns elements així, clar, perquè era com... com una cosa majestuosa, no? Que només les corts podien accedir a ella i era com un element d'opulència també.
Correcte.
I llavors, bueno, a partir d'aquí va patir una evolució i per certs motius el terreny català doncs, ha adquirit molta importància, no? La pólvora, i bueno, tenim moltes manifestacions des dels correfocs, la patum, la pirotècnia... Correcte. I Sitges és un dels exemples que, bueno, que ho tenim quasi bé tot.
És a dir, a principis del 19, diguem, comença aquí un castell de focs.
Exacte.
Molt diferent de l'actual. Es feia algun lloc o arriba per generació espontània?
No, no es fa l'actual, ni el baluart, ni els espigons. Es feia davant de l'hotel Subur, on hi havia el pont de Sant Domènec.
D'acord.
Es feia allà, i suposadament... hi haurien, potser, és que ni rodes de foc, no se sap, era molt primitiu. Elements de pólvora hi havia, però no se sap, clar, la història té això, no? Que trobem dos o tres documents i ens hem de cenyir amb la informació que ens dona, no podem, sí que podem fer hipòtesis, però bueno, és molt difícil. I a partir del pont de Sant Domènec hi ha tots aquests canvis.
M'aturo un momentet aquí. El que et volia preguntar, en d'altres poblacions doncs, properes a Sitges o del Penedès també comença per mateixa època aquesta atracció per la pólvora?
Documentalment ho desconec, però sí que és veritat que el tiet Isidro em va dir que eren pioners, perquè bueno, la pirotècnia igual... I bueno, totes les pirotècnies des d'un inici, per això m'imagino que nosaltres potser sí que vam portar la batuta. Ara, que sí que... Home, està clar que les relacions entre els pobles abans eren molt més estretes. Bueno, eren més o menys igual que ara, però segurament... No, jo diria que sí, que érem els pioners, però no ho desconec si realment eren la mateixa dècada.
Però és evident que si alguna cosa passava a Sitges, doncs a Sant Pere de Ribes, a Vilanova, a Canyelles... la gent es movia a Olivella, doncs la gent es movia. De fet, doncs, si els grallers venien d'Olivella, doncs el foc també es podia desplaçar fins allà. Tenim un castell de focs més o menys primitiu, que no sabem exactament en què consistia, però ens imaginem que faria una miqueta de soroll i... posats a buscar una miqueta de color, no ho sabem.
No ho sabem, però segurament sí, perquè la pólvora des d'un inici ja es podia tractar, bueno, a la presentació el meu tia també va fer un recital de fórmules i de colors i tot això, i això ja es coneixia en aquella època. No es coneixia, òbviament, fins al desenvolupament que tenim avui dia, però es coneixien les fórmules, per tant, si es coneixien, es podien fer els canvis i els colors i tot el que busquessin.
El castell de focs ha estat present ininterrompudament en tota
no,
la història?
No, hi ha hagut, per exemple, la Guerra Civil, òbviament no es va fer, els vols de la Setmana Tràgica tampoc, doncs pel tema de... Perquè, clar, ara estem més acostumats, però llavors un pet, com aquell qui diu, podia aixecar els ànims de qualsevol... I clar, el vols de, sobretot en temes conflictius i després també els anys del còlera, de malalties i tal, doncs no només el castell de foc, sinó algunes festes majors es van suspendre totals, llavors, òbviament, no hi ha castell de foc.
A més, la pólvora, hem d'entendre que també és un element, entre cometes, perillós.
Oh, sí, que és molt perillós. Sí.
Perillós per qui el manipula, però fins i tot perillós pel poder. No sé si... És a dir, en el sentit que, clar, la utilització de la pólvora en determinats moments de la història o l'ús o la possessió de la pólvora en determinats moments de la història pot generar doncs una...
Sí, això en el treball de recerca també ho explico, no? Que les primeres manipulacions de la pólvora eren de cara a l'acte bèl·lic, no? De la guerra, de les armes, dels canons, etc. I a partir d'aquí, doncs, paral·lelament també es anava desenvolupant el que era l'espectacle, però primordialment la pólvora es feia servir per això, perquè...
És un element en doble ús.
Exacte. Era de doble cara. Però, bueno, sí que és veritat que qui tenia la capacitat per estudiar-la eren els poderosos, i els poderosos estaven més encarats en fer la guerra, no? per tenir poder que no pas en l'espectacle en si.
Això fa que els poderosos, doncs les autoritats, per dir-ho d'una manera una miqueta menys eufemística, tinguin un cert control sobre aquest castell de foc, sobre l'ús d'aquesta pólvora?
Avui dia podem dir que sí, perquè el castell de foc de Sitges té un cost molt elevat. I sí que és veritat que si no tens un bon coixí no pots fer un bon castell de foc, perquè la pólvora té un cost, el seu tractament té un cost... I, bueno, però ja podem veure que les autoritats pertinents estan d'acord, no? En que sigui un bon espectacle, així que de moment no hi ha cap problema.
De tota manera, ja que hem vingut aquí, ara tornarem a les rodes de foc, però ja que hem vingut una mica cap aquí, l'any passat es va fer pública la intenció de la Unió Europea, de la Comissió Europea, de posar una normativa sobre l'ús del... del foc, de la pólvora, dels espectacles pirotècnics en determinades festivitats. Això va motivar fins i tot, doncs, una, si no recordo malament, una manifestació. Aquesta setmana comença el Corpus, a Berga doncs estaven patint, sembla que a Berga podran fer el Corpus sense cap mena de problema, perquè s'ha inclòs com a festivitat tradicional i per tant doncs, no hi haurà problema. Entenem que Sitges també en el seu dia ho estarà. Però, clar, ens trobem potser en la paradoxa, no sé què en pensa l'Alba, que en l'actualitat, que és on quan hi ha més control i menys perill per un ús doncs, suposadament inadequat d'aquesta pólvora, és potser quan hi ha més control també.
Sí, però bueno, jo penso que també és com tot, no? Avui dia hi ha com una voluntat de fer normatives, no? per tot el que és la tradició, no només hi ha la tradició, no ens encarem només en aquest àmbit, sinó en general, no? La via pública, la sanitat, tot. Hi ha com una voluntat de fer més normes de les que calen, potser des del meu punt de vista, que a la pràctica són contraproduents.
D'acord.
Per tant, aquí hem de destriar el que realment sí que és perillós, a lo que realment doncs, no comporta cap perill i que al contrari, no, que ens està entre cometes no deixen fer una cosa que no porta cap perill i que al contrari, no, que ens dona doncs, alegria, és una festa, que participa tot el poble, és participatiu i tot això. Per lo tant, clar, què s'ha de fer aquí? Suposo que han d'haver-hi comissions més especialitzades en el que és la realitat, no només en teories, no? Perquè bueno, la normativa aquesta sí que està molt bé, no? Perquè òbviament no es podria cremar quasi ni el diable amb l'espurna, quasi com aquell qui diu, però bueno, clar, d'aquí a la realitat hi ha un món. I suposo que aquesta normativa no està molt ben encarada de cara a la pràctica, no? Perquè bueno, és que no es podrien fer ni córrer focs ni res. Per tant...
L'Alba ve de família de pólvora.
Sí. Sí, de totes les parts. I, bueno, ja ho vaig dir també la presentació a l'Isidre Panyella, que és el pirotècnic, és el germà del meu avi, del Jordi Panyella, el pare de la meva mare, i per part de pare, bueno, són la saga dels Diables de la Colla Vella, que era el Gari, després el Gari petit va seguir sent el Lucifer, mon pare va ser Diable, el meu tiet, el Gari petit, que és l'únic que es diu Gari, doncs també va ser Diable, bueno, ara va ser bastoner, però bueno, el meu germà és Diable, jo vaig ser Diablesa, doncs sí, porto, com aquell qui diu, la pólvora a la sang, no? El típic tòpic. Però sí que...
T'ha fet mai por?
És que...
No.
El tiet Isidro, de petit, li feia molta por, es posava sota el llit. I
ho
mira,
ha dit
ara,
més d'una vegada.
Ho ha dit més d'una vegada. I jo sí que és veritat que al principi sí que em feia molta por, suposo també perquè veia la meva mare, que es tapava les orelles, i llavors, clar, jo, pum, em tapava les orelles.
A la mare li fa por?
A la mare li fa molta por. Si l'altre dia, quan vam tirar la traca a la presentació, ja li deia a Josep, avisa'm que jo me'n vaig no sé què. O sigui, que sempre està intentant evitar qualsevol mena de pólvora. Però bueno, suposo que ha sigut aquest equilibri, no? Entre veure la meva mare, que sí que li feia una mica de respecte, i els meus, i, bueno, la part masculina, no? El pare, els germans, etc. Que, bueno, que estaven completament immersos en la pólvora, suposo que he agafat aquest equilibri. I bueno, i sempre la meva família, bueno, tota la família m'han dit que mai tingui por, però sempre li tingui un respecte. I això és una cosa que a vegades li falta molta gent d'aquí Sitges. No els hi tenen por a la pólvora, però tampoc els hi tenen respecte. I això a vegades és quan trobem actituds que no són bones de cara al foc.
De fet, i per festa major en podem veure més d'una vegada.
Exacte.
Doncs de diables que doncs actuen d'una manera, podríem dir, incorrecta. Amb el que porten a les mans.
Clar, hem de recordar, bueno, ho dèiem fa dos minuts, que la pólvora servia per les armes. Si serveix per les armes, també pot servir per ferir, sigui de la manifestació que sigui. Per tant, nosaltres podem tenir davant dels nostres ulls una carretilla, però bueno, ja ho hem vist mil cops, no pot fer mal, pot cremar, i bueno, que són perilloses, que hem d'anar amb dos dits a front.
Per tant, tirar foc però amb seny.
Exacte, disfrutant, i llavors les podem tirar de 5 en 6 o de 6 en 6, amb les que facin falta, però hem de vigilar el que fem. A més, pensem que una carretilla ja et pot fer mal. Imagina't 100, 200, 300, que són les que es porten al carro, als pots, a les bosses, bueno, i tot això. I trobo que la feina que hem de fer és des dels petits, els més petits, inculcar-los això, que és l'important.
Havia sortit de les colles infantils?
Sí, la colla vella va fer una al 2000, si no recordo malament, i vaig començar a ser la Diablesa doncs, fins que em van fer fora, quasi bé.
Per edat.
Per edat, amb 16, 16 anys, crec, o no me'n recordo. Sí, crec que els 16, sí.
Mentre et van deixar, vam.
Exacte. Sí, l'experiència molt maca, perquè, bueno, era com poder fer el que veia jo des de sempre, des de petit. petita, no? Els meus pares, els meus germans, poder agafar la massa... Sí que nosaltres ens carregaven, no ens deixaven portar pirotècnia, òbviament, trobo que aquesta norma és bona, però bueno, era com, no? com si jo pogués seguir la saga. I sí, sí que em va agradar molt, l'experiència és molt maca. A més, les sortides que fèiem eren impressionants a Tarragona. Les ciutats centenàries dels Diables és on ens portaven. I teníem molt bones relacions amb Torredembarra, amb Arbós, i això de parlar amb altres colles, que, bueno, que sí que són diables, però la manera de fer, la manera d'entendre el foc és molt diferent, i això també... Doncs t'omple.
Ara t'ho anava a preguntar. La relació amb l'Arbós, amb Tarragona, amb Torredembarra, són llocs que el foc es tira diferent que aquí.
Sí, bueno, ja, bueno, molts de nosaltres també sabrem que Sitges, i crec que Gràcia és l'únic lloc on els diables van caminant.
Per exemple.
I les altres, la majoria d'altres colles de Catalunya van saltant, bueno, es passen la massa sota les cames, fan unes coses que és com... El nostre és més solemne, no? Com aquell qui diu, és més una processó, té una connotació més de serietat... I en canvi és més una festa, van saltant, els timbals, fins i tot el toc de timbals també està mirat que és més, té un ritme molt més ràpid. I sí que és diferent, el que passa que la visió que tenen del foc i de lo que és els diables també s'assembla molt, perquè són colles centenàries i això ho portem des de molt enrere. I llavors tot això sí que es reflexa, a més els baix parlats també s'assemblen molt, no? La lluita del bé contra el mal, el Lucifer, la diablesa, tots aquests jocs, però bueno, el que has dit tu, sí, hi ha moltes diferències i aquestes diferències que es posin en comú és el que dona vida, no? A les colles centenàries i el ball de diables en si de Catalunya.
T'agradaria agafar una massa i començar a tirar?
Ara mateix?
No, home, ara mateix no en tenim cap, Sí. No, però allò, agafar-la per festa major, després de l'experiència de diables amb les colles infantils...
Sí, m'agradaria molt perquè el que és la festa major en si només l'he pogut viure de pastoreta i de castells. I sí que m'agradaria molt, però molt, viure-la des del punt de vista de dins de la colla, perquè bueno, és un ritual, no? Per exemple, et poso un exemple. Al final del carrer Sant Francesc, canvi de masses, posem els dos pinganigos, que es diu, per posar els blancs francesos. Tot això és un ritual que jo l'he vist comentar, mon germà, mon pare, i sí que m'agradaria molt viure. Ara, d'aquí a que pugui entrar, bueno, ja, això és un altre món, perquè bueno, és bastant difícil entrar. I bueno, ara per ara tampoc tinc la intenció, doncs, perquè m'agradaria abans d'entrar a Diable poder veure-ho des de molts altres punts de vista.
De fet, ens ho ha comentat ara l'Alba, entre altres coses, de Castellera, és potser on més se l'ha vista, perquè és de les
sí,
que puja.
Més a dalt.
Més amunt.
Sí, bueno, també ho va dir el Santi, la presentació, vaig començar al 95 o així, perquè mon germà ja hi anava, bueno, també ho va dir, i clar, el típic, no? De casa, ets una nena petita, doncs vinga, puja cap a dalt.
Cap amunt.
Cap amunt.
Oh, tampoc et deuen fer por les alçades, aleshores.
No, en principi no he tingut cap por de moment, no ho sé. Però sí que és veritat que mon germà des d'un inici ja em va, pues, el típic, no? A casa jugant, i quan van venir al col·le, doncs jo cap allà. I des d'aquell any fins l'any passat, interrompudament, amb els castells, i ha sigut, bueno, jo sempre ho he dit, no? Crec que sóc com sóc gràcies als castells, perquè no només és el fet de compartir il·lusions amb unes persones adultes més petites, que comparteixes uns mons que si no estiguessis en una colla tan diferent de persones no ho viuries, sinó també és el fet de, doncs, 4 de 8, Torre de 7, viatge a Euskadi, viatge aquí... Són coses, són moments i oportunitats que et donen valors que en un altre àmbit no, jo crec que no els hagués agafat. I és més, les persones que més aprecio quasi estan allà dins, i no sé, i sempre que... sempre que penso en castells, doncs sí que és una etapa de la meva vida, ara pels estudis i pel futbol, per certs motius, ja no estic allà, però bueno, jo quan acabi els entrenos a l'estiu em penso anar cap allà a posar la faixa i a fer de la crossa, a fer el que faci falta.
Sí, perquè has anat baixant de pis, no?
Sí, home, clar, vaig començar d'aixecadora i res, he acabat a quart de castells de 8. Sí, molt. Vull dir, és que castells és una experiència molt maca.
És a dir, ens estàs, entre cometes, venent l'experiència de la vida a la colla, no l'experiència de pujar al castell.
Clar, això és una altra cosa. Vull dir, és que clar, castells no només és pujar, és estar a la pinya, que també fa molt, vull dir, és la cosa més important, és anar cada dimarts, cada divendres, compartir moments, compartir sensacions amb altres persones, compartir conversacions que a vegades són efímeres però que realment és on talla l'essència, no? De compartir amb altres mons diferents. I sí que és veritat que jo per experiència puc dir que els nens que van a castell són molt més espavilats, doncs per aquest motiu, no? Perquè veuen com és el món de veritat, però salvant les diferències, òbviament, però aquest poder compartir amb persones adultes i també com que se'ls dona una responsabilitat, els nens fan el canvi de ment molt ràpid. Mm-hmm. Això és el que et vull dir. I això, doncs, jo crec que puc dir que sóc com sóc gràcies als castells.
És a dir, sí, sí. Recomanes allò que els nens passin pels castells?
Sí, perquè a part també t'ensenyen a això, no? A tenir una responsabilitat i a saber que si tu no fas la teva feina, el castell no es fa. I si tu no fas la teva feina, 80 persones que estan allà, doncs quasi van a per tu. Bueno, no per tu, perquè...
No, perquè entenem, se'l respecta però, molt.
Exacte, però això els nens ho entenen des del seu punt de vista, però ja ho van integrant, no? Llavors això també fa que a mesura que vagin creixent puguin adoptar o posar-se davant de les coses que li porta la vida, doncs, amb una altra mentalitat. I això és veritat.
Doncs aquí, un ensenyament. Doncs continuem amb els ensenyaments dels castells als castells de focs. Ho havíem deixat amb les rodes de foc.
Les rodes de foc.
Què són les rodes de foc?
Les rodes de foc eren unes estructures primitives de fusta i que en els seus vèrtexs hi havia, doncs, una espècie de carreties. Imaginem-nos unes carreties, per no complicar la cosa. Llavors, la mateixa força feia que donessin voltes. Hi havia sobre el seu propi eix, i això era, doncs, a l'inici dels castells de foc que podem veure ara.
Com era una carretilla d'aquella època?
No hi ha cap foto ni cap dibuix que hagi pogut veure durant el treball, però jo suposo que deuria ser més o menys igual, m'imagino que més gruixuda, perquè clar, la pólvora ara està molt més comprimida. Suposo que deuria ser més gruixuda i també deuria tenir una subjecció per posar-la on te fes falta.
D'acord. I aquestes rodes de foc no es cremaven? Sent de
fusta? A vegades sí, clar, a vegades sí que no en quedava res, i hi havia vegades que no, a vegades que es partien, que es trencaven, però bueno, com que tampoc... O sigui, hem de pensar que aquelles carretilles no tenien ni la força, ni el foc, ni el tro que tenien les d'avui dia.
D'acord.
O sigui, per això a vegades també diu, ui, tot això no es cremava? Sí, depèn de si li anava un raig de foc directe, depèn de moltes coses, però sí que és veritat que, bueno, sent de fusta, no? Sembla mentida que es pogués aguantar, doncs la raó està aquí.
I en aquelles festes majors, encara estem al segle XIX, a part del castell de focs, hi havia més foc, hi havia més pólvora?
Sí, bueno, ja no recordo ben bé l'any, però ja tenim notícies de, per exemple, quan es van fer els primers morterets, que eren, bueno, ràfagues de fuego... Vull dir que tot té el seu origen. Per exemple, no sé, les enceses del cable segurament també podrem, si ens anem enrere, trobaríem la primera encesa que va fer, doncs, la colla tal o la colla...
Correcte.
I sí que és veritat, doncs, això, que no era... O sigui, al seu inici sempre pateix una evolució, no? Els morterets, per exemple, mai van començar a ser 21, òbviament, i mai van començar potser sent a les 12 del migdia, el dia anterior, a les 12 del migdia. Però bueno, sí que és veritat que sí que trobem petites notícies de dir, hòstia, doncs això podria estar relacionat amb el que avui és...
Home, els morterets deuen tenir una certa relació amb les salves d'ordenança.
Exacte, amb la religió, que és el que és la nostra festa, no? És una festa religiosa. Doncs sí que això, però clar, des del seu inici segurament no eren 21. Perquè, bueno, això dels 21 és més posterior. I, bueno, això és el que és el treball, no? Anar mirant, doncs, quan va començar a aparèixer. També és veritat que una cosa és quan tenim la primera notícia i l'altra és quan realment van començar, que això també és una feina de l'historiador bastant, bastant punyetera.
L'historiador, l'Alba, és estudiant d'història, no ho hem dit, però és estudiant d'història i, de fet, li agraïm que hagi vingut aquí perquè està entremig d'exàmens aquests dies. I...
Sí, acabo el dilluns, precisament.
Doncs l'historiador, clar, només es pot basar en allò que té.
Exacte, és molt... O sigui, si ja és difícil reconstruir la història tenint documents, imagineu-vos quan hi ha buits. Per tant, sí que és veritat, com dèiem abans, no?, que ens hem de basar en hipòtesis o una miqueta teories agafades amb pinces, però bueno, el que tenim és on tens de basar el treball, això, bueno, no només en el quadern del GES, sinó en tots els treballs d'història, això es desenvolupa molt, no? Doncs, per exemple, hi ha un document de 1820, doncs podíem imaginar que anteriorment hi haurien algunes coses, però no se sap segur, bueno, ja t'ho fas anar...
Com és que hi ha un document de 1830, en aquest cas? De què parla aquest document? Parla concretament de la Festa Major?
No, és l'alcalde que no va deixar fer el castell de foc.
Vaja, i per això sabem que n'hi havia.
Per això sabem que n'hi havia i per això podem suposar que anteriorment hi havien hagut. Però clar, tampoc pots assegurar-ho perquè no hi ha
document. I què li va passar a l'alcalde per no deixar fer el castell?
No ho sé, això són coses que no s'assabran.
No ho diu el document. Ostres,
no.
És curiós aquesta. És a dir, l'alcalde l'any 1830 no va deixar fer el castell de foc. I els veïns devien estar contents.
Sí, o potser no, potser tampoc es tenia la visió que esteu avui dia, no? Avui, quan, per exemple, quan plou i se suspèn, sempre, bueno, hi ha uns rebomboris. Potser en aquella època, doncs, s'ho prenien diferent, tampoc se sap, no? Les mentalitats sempre canvien.
Home,
molt.
Clar, Sitges devia ser un poble de X habitants, que anava a dir un número, però no, és que no m'atreveixo. No, però exacte. Era un poble petit... doncs relacionat bàsicament amb la comarca, perquè no hi havia, per no haver-hi, no hi havia ni la carretera de les Costes.
Exacte. O sigui que... Per això et dic que sí que potser segurament 4 o 5 es van cabrejar, però potser els altres s'ho van prendre tan tranquils i l'endemà seguim anant amb la barca a pescar, m'entens el que vull dir?
Quan comença a evolucionar aquest castell de foc?
A partir de 1950 o així ja podem trobar bona matèria. Perquè...
1950.
1900. Bueno, es va fer el canvi de localització, que van al baluart quan es van fer les escales a principis de segle.
1900.
1900, exacte. Llavors, clar, quan van veure que tenien aquell espai tan magnífic, van dir, anem a explotar-ho, no?
Van veure la postal.
Exacte, van dir, ho hem d'explotar, això. Llavors, suposo que mica en mica van anar evolucionant, però el punt clau va ser la pirotècnia igual.
D'acord.
Quan va entrar la pirotècnia igual i després, posteriorment, l'Isidre Panyella... Uh-huh. Doncs va anar evolucionant mica en mica, perquè aquí trobem dues coses. La pirotècnia, que estava a l'avantguarda del que és la pirotècnia en si, no? Concursos, se'n anava per tot el món. Vull dir...
Igual era de Canyelles o...?
No ho sé, això.
D'acord.
Jo dic, no, la Canyelles hi ha la fàbrica.
Hi ha
al principi,
la fàbrica.
Els igual, el fill i el pare, no sé si són natius d'allà, però jo diria que... Doncs això, com que està la pirotècnia igual, està a l'avantguarda tant de productes com de desenvolupament científic, de les capacitats que té la pòlvora. Després, com que anaven a 1000 concursos per tot el món, podien veure el que es feia a Xina, el que es feia a Singapur, etc. Doncs això és el que porta que puguem aportar a Sitges, o que podem donar al castell de foc de Sitges totes aquestes innovacions. I a part, per una altra banda, tenim Isidre Panyella, no? Que quan un responsable està fent una cosa pel seu poble, doncs òbviament la farà amb molta més il·lusió i més motivació, i per això surten aquests castells de foc.
Quan s'hi posa l'Isidre?
Ai, ara la data correcta no la sé, però vols
aprox.
Sí, exacte, va començar amb la Saragossana, bueno, va diferents canvis, fins que va acabar amb la pirotècnia igual, i bueno, fins avui dia, i esperem que fins molts anys més.
D'acord, és a dir que veiem algú visionari que va llogar o va buscar una pirotècnia, que en aquells moments també devia ser una pirotècnia petita, com és la igual.
Bueno, des dels seus inicis ja tenia diferents seus, no? Per exemple, el meu tiet tenia allò de l'Andorra i Catalunya, però bueno, sí que és veritat que no és ni punt de comparació amb el que podem trobar avui dia, que bueno, van fer els Jocs Olímpics de Barcelona, el Piro Musical de Barcelona, vull dir que ara té un renom mundial molt important.
La pirotècnia ha tirat molt més a València sempre, de tota manera.
En la pirotècnia en general?
En general, sí.
Sí, allò, clar, perquè allò, bueno, les falles són les grans falles,
les
no?
Les mascletes...
Sí, sí. Però sí que és veritat que és un altre tipus de pirotècnia en el treball, també.
Més basada en el soroll, potser.
Clar, són més trons, i aquí és més majestuositat, més colors, més diferents de formes. Sí, òbviament a València també n'hi haurà, no? Però com que aquí hi ha més tendència a concursos, com el de Tarragona, clar, no, un concurs sí que es pot basar en el soroll, però òbviament l'element vista és un del primordial. Així doncs, a Catalunya també trobem molta més color, molta més forma, molta més vida, que no pas a València, que bueno, com tots sabem, les falles és soroll, soroll i més soroll.
Que a la gent li agrada molt.
Sí, sí, home, és impressionant. A mi m'han dit que si estàs a 2 metres et posa tot com si fos un terratrèmol. Diuen que és molt impressionant.
A més, la majoria de la gent amb la que pots parlar, quan li preguntes què és el que més t'ha agradat del castell de focs, diguem el 80 o el 85%, per no dir més, et diran sempre la traca final.
La traca final, sí, sí, ja ho
van
dir.
És el que emociona, no?
Sí, ja ho van dir també la presentació, perquè suposo que també s'ajunten moltes coses, és la culminació, no?, de tot el que has vist fins llavors. També la traca final és l'únic moment del castell de foc on es tiren des de tots els punts, des del campanar, des del baluart, des de baix a la fragata, des dels espigons. Llavors, clar, també et dona una sensació de com d'embolcallament.
D'estar dins.
Exacte, que això també emociona molt, i després, bueno, la quantitat de morterets que es tira són impressionants. Jo quan estava fent el treball de recerca, en el quadernet no ho podem veure, però en el treball de recerca ja vaig estar treballant els croquis que fa ell, no? Perquè ell, quan l'Isidre Panyella, quan està fent el castell de foc, ho fa en paper i boli, no ho fa amb ordinadors ni res d'això, ho fa en paper i boli.
És de la seva època.
Exacte. I a més, és impressionant veure la traca final com està plasmada en el paper, perquè són quantitat de quadradets, i cada quadradet és una carcassa, però que dins de cada carcassa hi ha diferents morterets. Per tant, només de veure el paper ja dius, això ha de ser impressionant. A més, és tanta quantitat, tants quilos de pólvora tirats en tan pocs minuts... Bueno, és que no, jo crec que no arriba ni als 3 minuts, ni 4, 2 i pico, deu ser, no deu ser molt més.
Sí, acostumem a passar-la aquí, sempre, cada any, que són uns 3 minuts, no? Més o menys.
No, posem que no arriba a 5 minuts, vull dir, amb 5 minuts tirar tanta quantitat de pólvora, vull dir, ha de ser... Bueno, ha de ser no, és impressionant.
És impressionant,
I, bueno, i jo, sí que és veritat que tots els sitjatans, una de les coses que ens agrada més, a part de l'incendi, no? Que sempre fa gràcia, i els coets aquàtics, per exemple.
L'incendi, la cascada, els coets aquàtics... Bé,
i tot... sempre hi haurà, per exemple, a mi el que m'agrada molt són els sauces llorons, que es diuen, que són aquells que cauen, que m'agrada molt com cau l'espurna. Tu tindràs un altre coet preferit, per exemple...
No, i veure, hi ha molts fanàtics de les palmeres.
Exacte, les típiques palmeres que van entrar, crec que a la dècada dels 60, si no recordo malament. O sigui, tot això és el que podem trobar al llibre, no? Per exemple, als anys 70 van entrar els sauces llorones, doncs el per què, com van anar evolucionant, com podem veure l'ara... I, per exemple, també quan va començar a fer el lletrero, no? O quan es va començar a fer la cascada, i per què, també... els problemes que es tenien en un inici, perquè, clar, imagineu-vos fer l'estructura a dins de l'església no deu ser gaire fàcil, perquè, a més, bueno, és una església del segle XVIII.
Sí.
Segle XVIII, sí que és una església, però, clar, no podem posar, depèn de quins coets en quin lloc, perquè ens quedaríem sense campanar. Per tant, tot això, aquestes dificultats són les que, mica en mica, s'han anat solventant fins a arribar a el que podem veure avui dia.
D'acord, és a dir que... als anys 50 es comença a investigar, la investigació anava sobre formes i colors.
Sí, clar, suposo que la ciència doncs, ens va poder donar l'oportunitat de veure doncs, que si juntaves aquests tres elements o aquests quatre elements donava un altre color. Si juntaves d'aquesta manera podia donar la capacitat de fer una espiral quan explotés la pólvora. Doncs, tot això és el que ha anat, la pirotècnia igual ha anat recollint i a partir d'Isidre Panyella doncs, surt cada 23 de la nit cap al cel.
L'Isidre prova moltes coses a Sitges o el que tira Sitges ja està provat?
Home, no és que ho provi directament, però sí que és veritat que ens dona les coses noves, ens les dona a nosaltres, i això hem de ser conscients, perquè no provarà una cosa que no sap com funcionarà ni quedarà bé, està clar, però sí que és veritat que les coses que estan a l'avantguarda és el que intenta donar Sitges, no? Per exemple, l'any 2006 es va posar la batucada, que mai s'havia fet, a partir de trons, que també és la capacitat que ens donen els coets digitals, no? Que a partir de l'ordinador doncs podem assenyalar en quin moment o aviam com ho explico perquè se m'entengui. Es pot donar una referència exacta dels trons i del volum del tro per fer un tipus de música. I el 2006 va començar amb una batucada i l'any següent va començar amb el toc dels diables típics de Sitges. Que això va ser, bueno, tota la gent aplaudint, la gent, bueno, és que va ser impressionant, perquè, clar, estàs veient de cop el castell de foc, no veus res i de cop sents el toc de diables amb els trons, va ser una sorpresa impressionant, i això, tots aquests elements són coses que van provant i que Isidre Panyella, doncs, ens dona com a primícies, no?
D'acord.
Sí, podríem dir una espècie de primícia.
Quan comencen els ordinadors?
Pues a partir de la dècada dels 90, bueno, com a tot arreu. No?
Primer, de manera progressiva, ens imaginem, controlant determinades sortides...
Sí, no. Primer el que es va fer era la manera d'encendre-ho, no? Perquè bueno, des de la bengala, des del principi típica, fins al fil elèctric, que era a partir d'espurnes, després finalment la fibra òptica. No?
És a dir, aquí ens hem... T'aturo un momentet. Aquí ens hem d'imaginar, primer, que quan es tiraven els primers castells de focs era una metge i un senyor
que
corria.
Exacte, una bengala i un senyor que corria i que, bueno, intentava que no li toqués gaire espurna. I després,
fil elèctric, és a dir, l'interruptor i clic, i cap amunt.
I cap amunt, que era un desfibrillador, no? Que quan donava el curtcircuit donava una espècie d'espurna i això era el que encenia la carcassa. I finalment, doncs, quan va començar l'ordinador, la fibra òptica, dècada dels 90, sobretot, bueno, molt més avançada, es va aplicar la pirotècnia i l'ordinador ens permet que a través de la fibra òptica puguem enllaçar totes les carcasses. Llavors, per això també ens dona aquestes capacitats, doncs això, no? De lo que deia abans, fer els tons que ens dona, que volem, o donar els coets digitals també. No sé si recordarem ara, per exemple, hi ha un moment del castell de foc que de l'espigó comencen a sortir diferents bengales de colors i fan seqüències. Doncs això ens ho permet el coet digital perquè és molt més exacte.
Precís.
Exacte,
seria precís. Impossible que un senyor amb el seu dit i un interruptor doncs, pogués tirar amb aquella precisió.
I això
no?
Doncs, és una de les coses que si ja es pot gaudir. No, no tots els castells de, és que hem de ser conscients que no tots els castells de foc de Catalunya poden gaudir-ne d'aquestes coses que ens pot portar la pirotècnia igual, Isidre uh-huh. Panyella. O sigui, nosaltres, per exemple, no sé, no vull dir cap població perquè no té res de desprestigi, però em vull referir que hem de ser conscients que tot el que ens ensenya, o coets digitals, o diferents maneres de fer els trons, o diferents capacitats de colors, diferents formes, tot això és quasi primícia, no? Com deia abans, de Sitges. Uh-huh. I per això també és especial, no? El castell de foc de Sitges no només és perquè és nostre, que també... Uh-huh. Però és perquè té una importància dins de la pirotècnia de Catalunya.
Estem molt acostumats a que sigui espectacular.
Sí. Amb
lo dolent que té això a vegades, també.
Sí que és veritat. El tiet Isidro diu que el públic de Sitges és un dels més exigents. Però clar, jo a vegades dic, bueno, ho dic, ho penso, no? Que si som exigents serà perquè ens han alimentat molt bé fins ara. Uh-huh. I que siguem exigents també és
que
bo.
Tenim 25 minuts gairebé de foc.
Bueno, i tot el que porta la festa major.
35, m'està rectificant el
Albert. Imagina.
O sigui, clar,
sí que és veritat, sí, però bueno, jo penso que és gràcies a aquesta exigència no, tenim el que tenim, perquè si no fóssim exigents, uh-huh. possiblement ni la pirotècnia ni Isidre Panyella donaria el que ens donen.
El Marc hi fa molt, suposo, també.
El
Marc, allò que em deies, el dia que van descobrir les escales del baluard, van dir cap aquí, no?
Sí, l'escenari és, bueno, la típica postal, no?, de Sitges, de la punta, el baluard, les escales, tot això de nit, apagat, amb els focs, que a vegades, depèn de quina palmera, doncs pot il·luminar el campanar, o la cascada mateix, que és impressionant, l'incendi, tot això també és el que fa un escenari maquíssim, i a part, com que s'han anat introduint diferents llocs, primer, uh-huh. bueno, primer només era el baluard, després va ser la fregata, des de la punta i el campanar també surten carcasses, des dels espigons, els aquàtics també. O sigui, és el que dèiem, no? Una sensació d'embolcallament, de que estem a dins de l'escenari mateix, no és una cosa frontal, és una cosa no? del voltant. Uh-huh. I això també, bueno, hem de ser conscients que no totes les poblacions de Sitges tenen aquest lloc.
Des d'on veu el castell de focs d'Alba?
Uf, doncs mira, no tinc un lloc de moment, encara amb els 20 anys que tinc no he trobat un lloc fixe. Vaig començar anant-me molt lluny, a quasi al que li posis així amb la meva mare, perquè no li feia gaire gràcia. A mesura que et vas fent gran, no sé, 15, 16 anys, vaig anar amb el meu pare, perquè el dia 23 de la nit sempre anaven a sopar amb la Colla Vella, i llavors, ràpid i corrents, ens anàvem cap a baix, ens posàvem al Greco, vaig anar 5 o 6 anys seguits allà a l'estàtua del Greco, i després, bueno, quan ja vas amb les amigues, doncs, sincerament, depenent d'on te puguem.
D'acord.
Perquè...
A l'hora que arribes...
Aviam, generalment intentem sempre estar a la vora perquè així quan baixin les escales no hem de fer la gran caminata uh-huh. I també perquè és més espectacular. A mi m'agrada molt més veure-ho des de prop que des de lluny, perquè veig com pugen les carcasses, veig com peta el terra, vull dir, tot això m'agrada molt més.
Hi ha gent que prefereix la barca, hi ha gent
sí,
que prefereix...
Sí, aquests són més privilegiats.
Hi ha gent que prefereix la platja de Sant Sebastià.
Sí, sí que és veritat. Quan vaig fer el treball de recerca, li vaig preguntar al meu tiet Lambert, que és una passada en fotografia, i fa 2 o 3 anys va fer fotos des del darrere, des de la platja Sant Sebastià. I m'ho vaig mirar amb uns altres ulls, perquè sincerament es veu molt més bonic. Bueno, uh-huh. aviam, molt més bonic. Es veu diferent. Té un altre punt de vista, perquè veus la punta des de darrere, veus una mica el del Cau Ferrat, tot allò, el Miramar, la platja com fa l'entrant de la platja.
La petita badia que
exacte,
fa la platja Sant Sebastià.
Exacte, i es veu tot també reflexat en el mar i sí que és veritat que es veu molt, molt diferent i molt més bonic.
Mm-hmm. Clar, et perds tota la part frontal de la punta, tota la part frontal del baluard,
clar,
pues
la cascada,
els espigons...
Tot això, mm-hmm. Però bueno, sí que és veritat que no és un mal lloc per veure-ho tampoc al castell.
La platja de Sant Sebastià, fins i tot a vegades hem sentit gent que diu que va al balcó de Sitges, però potser això ja és un pèl lluny.
Ah, sí. Ostres, m'he deixat de dir una cosa. Fa 2 o 3 anys, el que m'has dit del lloc d'on també ets, al castell de foc de Sitges, com que anem amb tantes presses, acabem mirant-lo al meu terrat.
També. A veure,
que el tenim a 10 metres, al castell de foc, que sembla que la casa es vagi a caure.
Anava a dir-nos ha caigut mai cap canyes.
Sí, i un any, poca broma, eh? Un any ens va caure un ocell tot socarrimat.
Ostres.
T'ho prometo. Clar, allà tot el Maricel i tot això està ple de caus d'ocells, perquè bueno, tot això, si algun dia passegeu al migdia, està ple d'ocells que volen i tal. Doncs un dia ens va caure un ocell, que no sabíem d'on havia sortit, que encara... Bueno, és igual, explicaré els detalls. Però sí, sí, vull dir que imagineu-vos lo a prop que el tinc, que bueno, el campanar no el tinc res, a 20 metres, el campanar del terrat de casa meva. I allà es veu... És impressionant, allà també. És una passada.
Potser deu ser un dels punts més privilegiats, descomptant potser els balcons de primera fila, que no els hi tapen les palmeres,
no,
perquè hi ha molts balcons de primera fila que també es deuen perdre bona
sí,
part del castell de focs per culpa de les palmeres, doncs clar, el terrat de l'Alba a la plaça de l'Ajuntament és...
Sí, sí, si vingués la normativa potser ens faria fora, no? La normativa que hi ha europea, perquè està tan a prop que de veritat, i a vegades, per exemple, els sauces llorons o aquests coets que baixen les espurnes ens cauen. Ens hem d'anar cap a dins a xuplugar una mica i després, quan ha passat, tornem a sortir.
Ostres,
és
curiós aquesta.
Sí, sí, és
impressionant. T'emociones d'anar al castell de focs?
Sí, sí. Aviam. Durant la traca final, la pell de gallina se'm posa segur. A part, et dona unes ganes de cridar i sempre, sobretot els últims anys, no, des del terrat de casa meva, amb les amigues ens posem a cridar com a boges, com si fos, no sé, és que és com si fos la fi del món o alguna cosa. I bueno, durant, clar, és suposo també el cúmul de totes les hores de la festa major, no? De bueno, la família, els records, etcètera, etcètera. I també és com tots aquests records s'encaren, no? al castell de foc de Sitges, i vas recordant, quan tens tanta estona per anar mirant, anar pensant, doncs sí que és veritat que t'emociona.
Quan hi ha pregoners o pandonistes en aquesta taula, sempre els hi preguntem quin és el moment culminant de la seva festa major. Quin seria el de l'Alba al castell de focs o no? Perquè clar, ja des de l'entrada de Grallers fins a l'entrada del Sant, passant per la...
la sortida d'ofici... És que hi ha tants moments... Aviam, un dels que recordo o que sempre recordaré és el 24 al migdia, que vaig a dinar amb la meva família, perquè a part sempre són les mateixes coses, no? Abans mon pare i mon germà mirant-se el braç, que s'havien cremat, no sé què. últimament mon pare, com que sempre està liat amb la comissió, i etcètera, etcètera, sempre està baldat, que és com si fossin les seves 3 o 4 hores de descans, no? Que sempre està allà amb la família. Després, bueno, els meus avis preguntant, el Carlitos, que és el nou cosí, bueno, alegrant-nos tots, vull dir, tots aquests moments sí que són especials. I després, en tema folklore, òbviament la sortida d'ofici, que sempre he tingut la sort i el privilegi, no em cansaré mai de dir-ho, de poder-lo viure des del rabadà dels Pastorets, que era primer pla, i des dels castells, que també és un primeríssim pla, que sembla que et vagin passant bueno, unes manifestacions hermosíssimes davant teu. I bueno, l'entrada de Gralles és que és impressionant. Jo, bueno, fa 2 o 3 anys sí que vaig anar al cap de la vila, però ja fa... Aquest any serà el tercer que em poso al carrer Major, perquè així puc sentir millor les Gralles.
Ah, està bé això.
Sí,
Hi ha molta gent que ho diu, perquè és el cap de la vila, escolta'm. No...
Sí, bueno, jo, el típic vídeo dels anys 70, no recordo malament, que es veu... bueno, és que són dos entrades de Gralla completament diferents. Unes tindran els seus pros, les altres tindran els seus contres, no entrarem en el debat.
Són èpoques diferents.
Exacte, són èpoques diferents, mentalitats diferents, òbviament. Però, bueno, jo des de fa ja aquest any em tornaré a posar allà més o menys per la granja, pel vols de la granja, que entren totes les gralles. I, bueno, i també veus les cares, no, dels graiers després de l'entrada de gralles, que suposo que també és un dels fets importants, els protagonistes, les gralles, que seria de la festa major sense les gralles.
Doncs, bueno, falten 2 mesos i mig encara.
Sí, però quan parles ja se't posa la sang viva.
Però ja comencem, sí, una miqueta comencem a obrir boca, i una manera interessant d'obrir boca és aquest treball, un treball que ha fet l'Alba Gràcia i Panyella, que es diu... Té un títol molt llarg, ja ho hem dit abans, però bé, és el títol allò explicatiu del que hi ha en el seu contingut. Notes sobre els castells de focs de Sitges, de les rodes de foc, els coets digitals, és el número 57 dels quaderns del grup d'estudis sitgetans, i és una síntesi del treball de síntesi que va fer l'Alba, doncs, quan va acabar el batxillerat. L'Alba, que ara mateix, doncs, va camí de ser historiadora, ja veurem de quina branca, però de moment va
en
aquest
camí.
I aquest treball, que a més, en el seu dia va valdre el Premi Josep Carbonell Gené per estudiants de batxillerat 2007. Llàstima que només traguessis la síntesi, perquè els quaderns són més petits, perquè segurament...
No, però el quadern ja... ja deixa veure molt bé el que és el treball. Potser l'apartat de com es fa el castell de foc a partir d'Isidre Penya ja sí que no està per qüestions logístiques, però tot el més està explicant molt bé.
En 30 segons hi haurà més treball sobre apartat folclòric?
No ho sé, ojalà i espero, perquè t'omple molt. Perquè no, ja ho vaig dir, no? Sitges m'omple i la història m'omple, per tant, estudis de Sitges històrics m'omplen. Així que jo aniré treballant.
Doncs ha quedat ben resumit, Alba Gràcia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes
i moltes
gràcies.
Felicitats pel treball.
Merci.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Són les 12, ens acomiadarem i demà més coses. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.